Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Hores decisives aquesta tarda per controlar l'incendi del Baix Ebre. Si tot evoluciona de manera favorable per extingir-lo, però hauran de passar uns dies. La pluja caiguda a la zona les darreres hores ha ajudat molt els bombers, que mantenen un dispositiu de 47 vehicles i 3 mitjans aeris. La superfície cremada podria ser inferior a les 3.300 hectàrees, ja que s'han observat zones agràries, en aquest cas salvades del foc. Amb el foc en vies de control s'està mirant d'avançar en la investigació sobre el seu origen, si bé encara no se sap què va iniciar aquest incendi. Els agents rurals sí que descarten una hipòtesi: no va ser per causes naturals. Escoltem què comenta Xavier Gilabert, coordinador regional d'especialistes dels agents rurals al Baix Ebre, en declaracions a la xarxa.
Ara mateix el que sí hem descartat és el tema de les causes de naturals, no? El llamp, que bàsicament és el llamp, perquè en aquests darrers dies no havíem tingut cap tempesta elèctrica a la zona. De fet, veníem de 3 setmanes amb un sol continu, amb altes temperatures i baixes humitats. Per tant, aquesta causa queda descartada.
Ara el risc d'incendi disminueix a les Terres de l'Ebre, però augmenta a Ponent. Avui hi ha 98 municipis en perill alt, mentre seguim molt pendents de les pluges, sobretot de cara a demà. I és que Protecció Civil ha activat l'alerta Inuncat per intensitat de pluges a partir d'aquesta tarda i fins dissabte al vespre a gran part del territori. Localment poden anar acompanyades de pedra o calamar-se. La temperatura pujarà una mica, però també refrescarà força allà on hi hagi tronades. Aquesta tarda afectarà principalment el Solsonès, Lluçanès, Berguedà i dissabte al matí a l'extrem sud del territori. I el govern espanyol aprovarà aquest juliol la creació de l'empresa mixta de Rodalies, ho ha confirmat el ministre de Transports, Òscar Puente, durant la sessió del Cercle d'Economia. Ha assegurat que la xarxa és una prioritat absoluta i que un de cada 2 euros invertits pel seu ministeri a Catalunya aniran destinats a Rodalies. Per cert, que el jutge ha desestimat la demanda contra Glovo per competència deslleial interposada per Justit, que reclamava 295 milions d'euros a la plataforma liderada per Òscar Pierre. Segons sosté el jutge, Glovo va actuar sempre dins la legalitat i considera que els contractes amb els seus repartidors garantien l'autonomia dels repartidors respectant la llei Rider. I els Mossos han detingut un home al Baix Penedès que s'havia escapolit de la justícia francesa per violació grupal. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a França i seguidament va viatjar fins a Cunit.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 10 de juliol i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Situació variable en funció de la comarca a hores d'ara, per bé que les pluges ens han anat abandonant en gran mesura. Déu-n'hi-do una altra vegada i, per sorpresa nostra, la precipitació que ha arribat a caure a les Terres de l'Ebre. Una excel·lent notícia per la remullada que hi ha hagut a l'àrea de l'incendi de l'Ebre. Fins a 20 litres per metre quadrat a Xerta, 39 a Horta de Sant Joan. Algun ruixadet també ha arribat a caure les últimes hores al Baix Vallès, també al Baix Maresme, i aquestes pluges s'estan retirant, també gran part dels núvols. Ara bé, compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre apareixeran algunes tempestes al Prepirineu, les més fortes entre el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Solsonès i també l'Alt Urgell. I després aquestes tempestes es desplaçaran fins a la Noguera, la comarca de la Segarra o cap al Bages. També aquests núvols enganxats a la costa. Atenció al divendres, les tempestes seran molt més destacables a la tarda i acabaran sent severes a la Catalunya central i les comarques de Barcelona. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats número 1000 parlarem de la importància de moure el cos. Ens parlarà Kate Capó, que és fisioterapeuta. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la llei que promou el Parlament per no reclamar els pagaments indeguts als ciutadans, la proposta de Netanyahu de fer Trump Premi Nobel de la Pau i els números vermells de la Casa Reial. A partir de les 5 coneixerem el santcuatenc Josep Casas, mecànic. Continuarem amb patrimoni per interessar-nos per la remodelació de l'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell. I acabarem amb cultura per parlar de dos llibres, un autor, Els mons creuats de Nolan Tempest. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Després de dos anys aturades per les mesures restrictives de la sequera, les fonts ornamentals de Terrassa estan començant a posar-se en marxa. Per l'inici de la Festa Major es va posar en marxa la font de la Casa de la Regla Sagrera i dimecres la segona d'elles, la de la plaça de l'Aigua. La reactivació d'aquestes fonts està donant a terme després d'haver fet una anàlisi de l'estat de les fonts que han patit danys en els seus sistemes degut a la manca d'ús i procedir a les reparacions pertinents. Així mateix, l'Ajuntament de Terrassa s'ha anat reobrint en les darreres setmanes gairebé la totalitat de les fonts d'aigua de boca en carrers, places i parcs, reparant i reobrint les unitats que es trobaven fora de servei, com la font del Parc dels Catalans, font de Rosalia de Castro, la font de la zona infantil del carrer Terque i la font del Torrent de les Bruixes. D'altra banda, amb la supressió de les restriccions per sequera, el consistori va recuperar a principis de primavera els sistemes de reg per degoteig que abasteixen les plantacions arbustives i herbàcies que funcionen amb aigua no potable. Actualment està treballant també per reobrir aquells recs per aspersió destinats a les gespes que, a causa del llarg període d'inactivitat per la sequera, han requerit treballs previs d'actualització, substitució o reparació de peces, així com la realització de controls de funcionament i seguretat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Des de Sabadell t'expliquem avui que començaran un seguit d'obres aquest estiu a més d'una vintena de carrers de la ciutat. Les més destacades segurament són les que començaran dilluns de la setmana que ve, quan durant 5 setmanes estarà tallat al trànsit la via Massaguer, és a dir, les 5 setmanes que han de durar aquests treballs. L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat que s'han vist obligats a planificar aquestes feines de remodelació abans del que preveien.
Sabeu que sempre hem dit que la via Massaguer, fins que tinguéssim el pàrquing, l'aparcament obert, doncs de moment no modificaríem la fesomia de la via Massaguer, per tant continuarà quedant amb aquests dos carrils, continuarà quedant amb l'amplada que tenim de voreres, però sí que és veritat que creiem que no ens podíem esperar doncs, a tenir l'aparcament en funcionament. Saben que just aquest ple l'aparcament del passeig doncs, passa a l'inici de la licitació, per tant si tot va bé l'any que ve hem de començar les obres cap a finals d'any doncs, de l'aparcament.
Un cop s'acabi la Festa Major, al mes de setembre, començaran les obres de la resta de vies que afectaran, com dèiem, més d'una vintena de carrers a diferents districtes de la ciutat. En aquest sentit, una de les qüestions que es destaquen és el fet que aquestes obres arribin arreu de la ciutat per tal de millorar la situació de l'asfaltatge de molts dels carrers de la ciutat. Tot plegat s'emmarca dins del programa Els diners als carrers.
Gràcies, Mireia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Més d'un 77% de la població de Badalona aprova la gestió del govern de Xavier García Albiol. En concret, la puntuen amb un 6,3 de mitjana. Són dades del baròmetre oficial encarregat per l'Ajuntament a Opinòmetre per valorar els dos primers anys de mandat del Partit Popular. Les dades s'extreuen a partir de les 1.500 enquestes realitzades de manera proporcional a tots els districtes de la ciutat entre el 10 i el 17 de juny d'aquest 2025. L'actuació de l'Ajuntament l'aproven 7 de cada 10 badalonins, un 40% dels enquestats, considera que la ciutat ha millorat en el darrer any, mentre que un 27% creu que n'ha empitjorat. Davant la pregunta de si creuen que Badalona millorarà de cara al futur, la meitat dels consultants així ho creuen, davant un 22% que creuen que empitjorarà. Per a l'alcalde, les dades que resulten de l'enquesta li donen confiança per continuar treballant en la mateixa línia. Escoltem Xavier García Albiol.
Soc plenament conscient que aquest baròmetre no és només una fotografia del dia d'avui, que és una fotografia maca, que és una fotografia que qualsevol govern li firmaria per tindre-la, sinó que és sobretot un mandat dels veïns de Badalona a seguir treballant en la mateixa direcció, a seguir treballant en la mateixa línia, a dir, escolta, ho esteu fent bé, però no és suficient.
Segons el baròmetre presentat avui dijous, la inseguretat és per als veïns el principal problema de la ciutat, seguida de molt a prop de la delinqüència, els robatoris i la violència. Tot i això, 6 de cada 10 enquestats creuen que la seguretat al municipi ha millorat en el darrer any amb la incorporació dels nous agents de la Guàrdia Urbana. De fet, prop d'un 67% es mostren d'acord amb la gestió que fa el govern contra l'ocupació il·legal. Pel que fa a la neteja, un 65% de les persones preguntades creuen que ha millorat a la ciutat en els darrers 12 mesos.
Gràcies, Anna. I ara anem fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció del presumpte autor de l'homicidi amb arma blanca d'un home de 52 anys d'aquest dimarts a la nit. Tal com us vam avançar, l'incident va tenir lloc poc abans de 9:45 a l'entorn del carrer Rosa Ribas i Parellada, a tocar de la Zonilla. La víctima comptava amb múltiples antecedents policials. La investigació continua oberta mentre que la persona detinguda passarà a disposició judicial. Des de l'Ajuntament es considera un fet puntual que se circumscriu a una baralla entre tres persones. De fet, es recorda que hi ha en marxa des del passat 1 de juny un dispositiu especial policial en aquest entorn.
Gràcies, Lluís. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El primer equip femení de l'Oxigen Petit Club Sant Cugat jugarà la temporada vinent la Eurocup femenina. La segona competició continental serà la primera vegada de la història que el club disputi competició europea oficial. Aquesta Eurocup, que per la qual l'hoquei Lliga Espanyola té dues places, tot i quedar vuitenes a la Lliga després de perdre contra el Voltregà, que va ser setè a l'última jornada, les santcugatenques s'aprofiten de la renúncia de dos equips estrangers per jugar Champions, el que li dona la plaça al Manlleu, sisè classificat, per disputar aquesta màxima competició continental. Es tracta d'una classificació històrica per a l'entitat, tal com explicava l'entrenador de l'equip, Borja Ferrer, en exclusiva a Cugat Media.
Una fita històrica pel club, la primera vegada que el Sant Cugat jugarà competició europea i, òbviament, doncs, per l'equip i per les jugadores és una molt bona notícia, una gran il·lusió, un al·licient més per aquesta temporada que hem de començar i tanmateix, un repte, no? No hem d'oblidar que l'objectiu principal doncs, està a la Lliga Iberdrola, però el fet de poder jugar competició europea és molt motivant i, òbviament, doncs, hem de preparar l'equip per poder estar a tope a totes les competicions.
Segons el calendari previst, les santcugatenques debutaran en aquesta Eurocup el 22 de novembre, amb l'anada de la primera eliminatòria. Un total de 14 equips disputaran aquesta competició, amb les primeres rondes en format d'eliminatòria a doble partit. El Petit Club Sant Cugat és la tercera entitat santcugatenca que disputarà competició europea després del Júnior d'Hoquei Herba, que ha competit amb els seus primers equips tant masculí com femení, i el DCB Volei Sant Cugat.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Vivim en una societat que cada vegada és més sedentària. Anem de casa a la feina i tornem a casa amb el pilot automàtic. Moltes persones viuen estressades i amb la sensació de no tenir temps per a res. En el millor dels casos en som conscients, però ens costa agafar les regnes i prendre el control. I també les decisions per canviar aquestes dinàmiques. I per revertir aquesta situació i donar-nos eines per convertir el moviment en un aliat per a la nostra salut, avui ens acompanya la Kate Capó, que és fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Kate, molt bon dia.
Bon dia, Carme, un gust.
És veritat, no?, que ens costa fer aquest primer pas, tot i que som conscients, molts, però fer el primer pas costa.
I tant que sí, perquè és que des de molt petits que estem encaixonats a una taula i una cadira.
Mm. I per què és important moure's per a la nostra salut?
Perquè el cap i a la fi és naturalesa. És a dir, l'ésser humà, venim d'on venim i no és pas un animal sedentari. Això d'estar tantes i tantes hores assegudes, o inclús, ja no assegudes, sinó puc estar dreta però puc quasi ni moure'm o no dedicar el moviment al cos que realment és capaç de fer, no? Segons quines feines tinguis, ja no només són feines assegudes. Algú que està 8-9 hores de peu, quasi sense moure's del lloc, també segueix sent sedentarisme igualment, per molt que estigui dret. Llavors, bueno, ens trobem amb això, no? Envers el moviment, que no som conscients del que és natural i del que... Sí, bueno, jo em moc perquè vaig al gimnàs un cop a la setmana o 3 cops a la setmana. Sí, però és una hora de 24 que té el dia.
Clar. Efectivament, i en una societat tan sedentària com aquesta, precisament, quina és la importància que tenen aquestes petites pauses que fem per moure's durant el dia? Durant el dia, eh?
Mm. Per mi la importància és quasi que total. Pel fet de que si jo el cos, no, i sempre parlo del cos com si fos algú separat meu, però realment, evidentment, és una part meva. Però jo el cos li he d'ensenyar i li he de mostrar que està viu, que té moviment, que té vida. Si jo estic 3 hores, ja no estic parlant de 8, o 2 hores, perquè no estic asseguda davant l'ordinador i no m'he aixecat de la cadira, aquest cos es queda, no? Com a mòbil, sempre dic, fa com...
S'hi acostuma.
Sí, com si fos una estàtua, es queda aquí. Clar, tot el sistema muscular, tot el meu... la meva capacitat de moure'm es congela. I jo estic viva i el meu cos necessita això. Per què? Pues perquè tot funcioni per dintre. Tu no trobaràs un sistema digestiu que no es mogui, un sistema circulatori amb un cor que ara bateu o ara no, no. Llavors, el moviment està implícit amb la nostra naturalesa i amb la nostra fisiologia. El que passa és que de pell cap a fora sembla que no cal moure's, que bueno, que com em mogui una hora al dia, doncs ja fem, no? I res a veure, res a veure.
Per tant, quins micromoviments, o sigui, aquells petits moviments podríem fer per combatre els efectes d'aquest sedentarisme o aquest estat d'estar asseguts o drets sense moure'ns?
Doncs els moviments que puguin sortir més naturals, des d'estirar-te una mica, agafar-te les mans cap amunt, inclinar-te a un costat, a l'altre, posar-te de peu, m'assento, m'aixeco de cuclilles... És a dir, això que faries si estessis avorrit a la platja o enmig del camp, que ningú estaria més de mitja hora quiet sense moure's, però nosaltres ens posa un ordinador davant, la ment està distreta i pots estar 3 hores sense moure't de la mateixa posició. Llavors, clar, són aquests moments que dius, uau, el temps és molt relatiu per això, no? Intenta estar sense moure't mirant-te un punt fix 15 minuts. No podries, el cos necessita moure's. Si la ment està distreta, no. Però llavors, d'aquí, no?, tot el tema de la meditació i de més, que també s'entrena, però anant al moviment estem fets per moure'ns i sempre buscarem, no? El cos sempre buscarà aquesta via. El que passa és que si l'entretinc tant que la ment té més pes, doncs clar...
Si parlem de moure el cos, moltes vegades pensem en esport, no? Però també hi ha d'altres activitats, activitats quotidianes que estan vinculades directament al moviment. No sé, se m'acut, aparquem el cotxe a casa i pugem per l'ascensor, però tenim escales.
Exacte.
Per exemple.
És a dir, sempre... D'una manera o l'altra, la societat ens ha portat a la llei del mínim esforç. No? Totes les facilitats, vamos, que et pots imaginar, totes les tenim. Però com més facilitats tenim, més desnaturalitzades estem. No? Al final, més desconnectades d'aquest moviment, de la nostra capacitat de sentir-nos vives. Sempre dic el mateix, no? La sensació de després de fer esport ja no només és perquè hi ha, evidentment, no? Còctel hormonal que et fa sentir pues, superbé, però hi ha algú més enllà, no? Al final estàs donant al cos el que necessita, el que vol, aquesta vida. Llavors, per molta hormona que estigui per dins, que això fa així que tu, pues, a nivell de salut fisiològica, superguai, a nivell energètic, i amb això no cal anar-me'n al mundo hierbas que dic jo, sinó et sents bé, connectes molt millor pues, amb la gent, estàs de més bon humor, no? Llavors, a partir d'aquí, tot és un. És a dir, si jo estic més activa, estic més viva, la meva actitud anirà al compàs, la meva mentalitat doncs també. Llavors, què puc fer del dia a dia? Doncs el que tu has dit, no? L'ascensor aquest, doncs, ens mata. El diferent és que vagi carregada amb la compra, vale, doncs el puc utilitzar. Però el mateix, agafo el cotxe, per què? Per anar al gimnàs. No?
Clar, sí, és aquesta trampa
clar,
que fem.
Calcula el temps. Diferent és que tinguis el gimnàs a un altre lloc perquè és una cosa específica, el que sigui. Però agafa una bici, que també et vas movent, o directament ves caminant i calcula que tens un quart d'hora menys per fer exercici, però perquè aquest quart d'hora ja està caminant. I així ja acostumes al cos. És dir-li al dia a dia, vale, doncs ara em moc, ara estic treballant però em puc aixecar i puc activar-me. Necessitem activació constant, perquè si no, doncs ens adormim.
Mm. Estem parlant de la part més física, però si ens fixem en la part més mental, hi ha algun tipus de moviment especialment recomanat per reduir l'estrès o per millorar el nostre estat emocional?
La respiració.
La respiració.
La respiració. És a dir, la respiració en si, evidentment, ja és un moviment. I jo puc aprofundir moltíssim en un exercici respiratori senzillíssim de inhalo, expandeixo costelles, exhalo i deixo que aquestes costelles, mica en mica, retornin al seu lloc. Les costelles es mouen 360 graus cap endavant, cap endarrere i cap als costats. Llavors, que tu puguis estar inclús asseguda, una cadira ben dreta, no?, amb l'esquena el més recta que puguis, i et concentris en aquesta respiració i estàs prestant atenció a l'única activitat que fas 24 hores al dia i que et dona, no?, aquest oxigen, la vida al cos. Al final la medicina es basa en nutrir-te a través de l'oxigen i d'aquí tots els nutrients i tot el que el cos doncs necessita per fer els seus processos. Però la respiració, a vegades ja amb el simple fet de parar-te a respirar ja estàs guanyant molt més en salut i de fet cada cop hi ha més estudis que demostren això, que parar-te 5-7 minuts a fer respiració et dona uns beneficis que contrarresten mitja jornada laboral d'estar sentada a una cadira en 7 minuts de respiració.
Respirar,
Respira, conscientment.
Tan bàsic com això.
Correcte.
Se m'estava passant pel cap una altra idea que pregunto si és possible que també ens beneficiï, que és el badà. Badà. O sigui, la respiració és veritat que és doncs una necessitat vital i que fent aquesta respiració conscient ens pot ajudar, però en un moment de sobrecàrrega estressant, emocional, aquell badà de quedar-se amb la mirada fixada en un punt que dius, estàs pillat, que t'has quedat allà, aquell moment, aquella estona de repòs i de descans...
Sí, això és una estratègia també, no? Al cap i a la fi, si és que el cos és molt savi. Doncs hi ha un moment que diu, buah, necessito...
És una desconnexió.
Exacte. I em quedo aquí, poder... No soc conscient, evidentment, la ment no para, però la consciència deixa de tenir tanta... com a tanta visibilitat.
Passa en un segon pla, no?
Exacte. Llavors et quedes purament al cos, sense molts cops ni siquiera adonar-te'n de què era el cos. No? Això, si vols, un dia parlem dels passos del ioga, que precisament els últims passos per aconseguir doncs, aquest samadhi, que seria com la il·luminació, van precisament d'això, de poder controlar aquestes pertorbacions de la ment i quedar-te en tu i ja.
Quins errors comuns es cometen quan es fa exercici i com es poden evitar per no perjudicar la salut?
Doncs, si estem parlant d'un exercici físic, sembla mentida, però tornem a lo mateix, la respiració. És una de les coses que fa que et puguis fatigar moltíssim més, que et pugui costar recuperar-te. No som conscients, quan fem exercici, d'una respiració eficient pel nostre cos. Ja sigui perquè estic aixecant peses o perquè estic anant a córrer o perquè estic jugant a pàdel, és igual. Sí, si jo pogués ser conscient d'aquesta respiració, que això s'entrena, jo ho puc fer de manera conscient, voluntària, per crear aquest automatisme i que surti de manera ja involuntària, doncs si fóssim més conscients, si algú ens ensenyés, no?, més enllà de tot el que, bueno, el sistema intenta inculcar-nos, doncs hauríem guanyat moltíssim en salut. Llavors, per mi, els errors són aquests. No estar conscient de la respiració i creure el que hem dit abans, que perquè faci una hora al dia de gimnàs, doncs, a tope, després no faig ni Ja ho 8.000, 10.000 passos al dia, després agafo l'ascensor per absolutament tot, el cotxe, si puc estar al sofà dues hores, millor que no pas una. Llavors, per mi, els errors són aquests. Després ja, segons quina activitat féssim, doncs ja hi hauria errors més concrets, no? Mm. Però...
Tenim molt clar que no tothom és igual i, per tant, és important adaptar el moviment i el tipus d'exercicis a les característiques de cadascú. Quins exercicis recomanaries a una persona que vol començar a moure's una mica més, mm-hmm. De l'habitual, però no sap per on començar?
Doncs aquí diria dues coses molt importants. Una, que intenti, no, ser conscient de l'activitat i no exercici. Activitat és el que tu et mous, exercici és l'activitat determinada, o sigui, l'esport en si, diguéssim. Doncs l'activitat física que tens al teu dia a dia, per exemple això, no? Com que ets conscient de si agafes ascensor o escala, si agafes el cotxe realment per motius de molta distància o no, si et pots estalviar, doncs, no sé, això, agafar algun tipus de transport i anar a peu, o en lloc d'anar a comprar per internet vas tu a comprar a una, no, a la tenda, per exemple, no? O el mateix en recollir menjar. Llavors, que et miris tu realment en què pots incrementar aquesta activitat, i després, envers l'exercici físic, el que és l'esport en si, doncs és molt important que vulguis escollir un esport que a tu t'agradi, ja sigui, doncs, si és aixecar pes, però si no t'agrada anar al gimnàs, no t'intentis ficar al gimnàs, perquè per començar serà molt difícil si no estàs acostumada a moure't. Llavors busca allò que realment a tu t'agradi i puguis trobar un incentiu per fer-ho, i evidentment l'ajuda del professional, que en aquest cas ja sigui entrenador, fisio, el que necessitis, no? Però que et guiïn, perquè vulguis o no, això sempre t'ajudarà a tirar una mica del carro.
I els exercicis han de ser intensos per tenir benefici, o també poden ser de més baixa intensitat, més tranquil·lets?
Clar, per mi has de començar des de baix. Llavors, si no estàs acostumada a fer esport, o vols començar a donar-li una mica d'intensitat, clar, no pots començar ara a fer entrenos, m'invento, de sèries d'esprints a atletisme, sí? Perquè et fatigaràs, sentiràs, el cos no et tirarà, llavors ho tindràs tot en contra. Per lo que sí que et diria, començar a poc, no comencis a fer-ho cada dia, perquè és molt golot. Si estic supermotivada, cada dia vaig al gimnàs. No, és millor que hi vagis dos dies i et quedis amb les ganes d'anar-hi un tercer, i el mes següent, que hi hagis agafat aquest hàbit de dos dies, afegeix un tercer. Però que tinguis ganes sempre de voler una mica més, i tu mateixa et puguis frenar per tal de que aquesta motivació es converteixi en hàbit. I quan tinguis l'hàbit, després podem tirar d'intensitat, disciplina, constància, bla, bla, bla.
Acabem amb alguns consells per a aquelles persones que passen moltes hores assegudes, una jornada laboral, per exemple.
Doncs
no?
Mira.
Assegudes o dretes, no? Com deies,
sí,
abans.
Sí, exacte. Més aviat, doncs, això, no? Sense activitat, sense moure's. Doncs et diria que cada 45 minuts et posés una alarma, un petit timbre, i que ja t'inciti a aixecar-te de la cadira si és que estàs asseguda, o a fer quatre estiraments d'aquests que et puguis imaginar, d'igual els de pel·lícula, cap a un costat, cap a l'altre, giro, tal, és igual. Tu dona moviment, dona vida al cos, però això de manera regular, perquè aquest entengui que, ep, pues estem actius, que no que em quedo com una estàtua, no? I respira. Pren-te uns segons per respirar i per realment ser conscient de que l'únic que has de fer és l'aire entra, expandeixo costelles, l'aire surt, costelles es relaxen, punt, no hi ha res més a fer. I de veritat, sembla molt senzill, però és que a vegades volem que sigui apoteòsic i no va tan lluny.
L'èxtasi.
Exacte, és respira, observa i veuràs.
Doncs escolta, ho posarem en pràctica. De fet, de tant en tant t'he de dir que això ho practiquem aquí a l'estudi, eh? Uns estiraments, més que res perquè algú ens avisa, no?, que portem massa estona asseguts.
Que bé.
Però bé, ho posarem en pràctica més sovint. Kate Capó, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Carme.
I que vagi molt bé l'estiu.
Igualment, un plaer.
Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda. És temps per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia avui a dues bandes. Amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i d'empreses d'economia social. Toni, bona tarda. Toni, bona tarda. Se sent un sorollet, hi ha una línia oberta, però no ens arriba la veu del Toni. Deixeu-me que saludi mentrestant el Jordi Pasqual, que és periodista i el tinc aquí al meu costat a l'estudi. Jordi,
què tal?
Com estàs?
Si vols també faig sorollet jo.
No, no caldria, no caldria. El que ens interessa és poder saludar el Toni Fernández, perquè clar, hem tingut una baixa d'última hora a la tertúlia d'avui, i si tenim una altra baixa, doncs haurem de fer tertúlia tu i jo.
Sí,
t'imagines?
Perquè jo sol crec que no.
I això que avui celebrem els 1000 programes de Connectats, 1000 programes.
Sí?
Setena... Mira, ara. Toni! Toni!
Em sentiu ara?
Ara sí. Sí, ah, una bé. Mica amb un fregidet de fons.
Sí, sí, sí.
Ui!
Et perdem.
Sí.
És com si clavares en un túnel, no?
Sí, sí, és com si estiguessis a les Bahames, que diria que... Sí? Crec que no estàs a les Bahames, Toni.
I ara?
Et sentim, però la línia és horrorosa.
Sí?
Una mica millor. Em sembla, aquest és no, estem fent proves però no hi ha manera. Et podríem tornar a trucar amb una altra línia de telèfon? Sí? Doncs el nostre tècnic farà la gestió i de seguida intentarem recuperar el Toni. Jordi, que estem a tocar ja de les vacances, l'estiu ja el tenim aquí, i ara parlàvem entre col·legues de com arriben els periodistes de l'àmbit local al final de curs.
Jo estic esgotat, perquè fa dos caps de setmana vam tindre la festa major, aquesta m'està fent seguiment del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, per tant porto dos caps de setmana seguits sense parar i entre setmanes seguir treballant. I vaja, estic bastant cansat. A més, sempre tenim la idea en Sant Cugat, no?, que després de festa major comença a baixar un poc el ritme polític i tal.
No, això ja fa temps que no.
I enguany ja fa uns quants anys que no.
Sí.
Però enguany especialment, tinc la sensació que tot està molt mogut, però no ho sé. Igual és que vaig més cansat, també és possible.
Anem tots bastant més cansats, però vaja, estem a la recta final, un últim esforç i arribaran les vacances. Toni.
Hola.
Ara
Hola.
Sí, ara sí, molt millor.
Ai, que sí?
Home, i tant.
Ah.
Ni punt de comparació.
Ah,
abans semblava que, bueno, fa de mal dir, però
això...
et posava ja on volen fer el resort aquell, saps?
Ah, no cal, eh?
Ai, vinga, doncs avui...
Bueno, felicitats primer de tot pels meus programes, que ho he sentit de lluny.
Sí.
Però que bueno... Que
ho celebrem en petit comitè. Vull dir,
fantàstic.
No hem fet una gran despesa, perquè tampoc no calia, i de fet és el penúltim programa d'aquesta temporada. En portem 7 temporades amb aquest projecte de la xarxa, i aprofito per agrair doncs, a tots els que col·laboreu amb nosaltres a través de la tertúlia, perquè doncs, això realment ens permet estar connectats, com diu el programa. I dit això, i sembla que podem entrar ja en matèria, el Jordi Pasqual és periodista i ens acompanya des de l'estudi. No sé si ho has pogut sentir abans, Toni.
molt malament. Molt.
Vinga, doncs mira, tu i ell avui fareu la tertúlia.
Ah, jo, meravellós.
Jo us acompanyaré. Vinga, comencem per un dels temes que us proposava, que té a veure amb una proposta de llei que vol impulsar el govern de la Generalitat, i que té per objectiu reconèixer a través precisament d'aquesta llei que les persones més vulnerables no es vegin perjudicades pel mal funcionament de l'administració. Què passa? Arran d'un informe de la Sindicatura de Comptes, es va posar de manifest que el Departament de Drets Socials va pagar indegudament en prestacions entre el 2016 i el 2024, 167 milions d'euros. Volen que a través d'aquesta llei, d'alguna manera, no es perjudiqui més el ciutadà. No sé si penseu que realment és necessari, o algú es podria preguntar, si les coses es fessin bé, no caldria una llei d'aquest tipus, no?
Sí, exactament.
No sé quin és el pensament o la lectura que feu vosaltres.
Sí, sí, jo crec que si les coses es fessin bé i es pensessin abans i hi hagués la gent capacitada per portar-ho a terme, aquestes lleis no farien falta. També he vist que aquesta llei comportava que s'acabarien tots els temes de cites prèvies. Bé, això serà meravellós també, perquè clar, vull dir, portem des de la pandèmia amb cites prèvies per tot arreu que no porten enlloc. Espero que, aquestes lleis serveixin per algú, i si s'ha d'ajudar el ciutadà que quan hi ha un problema no tingui ell que assumir responsabilitats i tot això, em sembla bé, però no m'acaba de fer el pes, la seva totalitat.
Ja. Yeah. Jordi.
Algun mecanisme s'ha de trobar quan ja l'has cagat, diguem, no? Per tant, sí. Si la fórmula és una llei o és una altra fórmula, no sé quina fórmula és la millor, perquè en dret administratiu no tinc ni idea, diguem. Però és evident, és a dir, fer retornar uns diners de prestacions a gent que no té prou recursos, segurament, és a dir, se n'ha beneficiat però ho ha utilitzat i ara no pot retornar-ho, diguem, em semblaria absurd, no? Per tant, em sembla que no quedava més remei que acceptar la culpa i buscar un mecanisme legal per a no perjudicar a la ciutadania. Ara, a partir d'aquí, quins mecanismes tenim a l'hora d'atorgar, no? Perquè un error segur que hi ha, però 167 milions d'euros en errors són molts errors.
Clar.
Per tant, no sé, alguna cosa ha fallat aquí, no? I això és el que em preocupa més, no? Aquesta desconfiança que té la ciutadania envers l'administració, de vegades és per debats polítics i coses així, però de vegades per coses tan tangibles com que l'han cagat en la prestació que reps o en qualsevol altre tràmit. I això ho hauríem de vigilar, perquè...
I normalment qui acaba pagant els plats trencats i perjudicat amb pèrdua de temps, amb gestions, amb coses, qui és? El ciutadà.
El ciutadà, clar, sí, sí.
No? El govern diu que el que vol és passar de la malfiança del ciutadà vers l'administració a la confiança. És a dir, volen fer, a través d'aquestes mesures que contemplaran aquesta llei, doncs que l'administració sigui més eficient. Però és que tornem al mateix. No s'hauria de donar per fet que l'administració ha de ser eficient en la gestió que fa?
Jo crec que han tingut un problema de base en tot el tema relacionat amb burocratització, transparència, tot això, no? De com de complicats són alguns tràmits, de cara a la ciutadania, però també a nivell intern, no? Quan parles amb funcionaris que treballen en ajuntaments, diputació o altres, t'expliquen que han de fer una quantitat de tràmits per a coses senzilles, que és absurd, no? És a dir, fins i tot quasi per a... Si te se posa malalt el fill i has de dir he de marxar de la feina ara i a l'hospital, després ho has de justificar molt. Però és que tinc el fill malalt, que vols que li faci, no? I crec que això es basa en que hem tingut tanta desconfiança envers la política per casos de corrupció, per males praxis, per favoritismes, que ho hem regularitzat tant perquè això no passa, que al final l'administració és inoperativa, no? I tenim moltes lleis que dificulten la tramitació, i la simplificació és important. També és cert que hem d'anar en compte, perquè que la simplificació no implica que després cadascú fa el que vol, no? Perquè no es tracta de que... Ja sabem que en política hi ha molts favoritismes, hi ha capacitat, no?, de beneficiar a uns i no a uns altres, i casos de corrupció i tal. No hem d'arribar a l'extrem de que això siga fàcil, però el que no pot ser és que per protegir-nos d'això el ciutadà ho tinga dificilíssim, no?
Vull dir que... Què és el que passa?
Què és el que passa al final? Mm. I al final les trampes es fan igual per una altra via, que és el pitjor, no? Perquè casos de corrupció de quan en quan apareix un de nou, perquè feta la llei, feta la trampa.
Clar, i quan passa una situació d'aquestes, el que també contemplarà la llei, perquè clar, aquí entre l'administració i el ciutadà hi ha el treballador, no? Que és qui acaba executant totes aquestes accions. Doncs també en aquesta llei es contemplarà que els errors comesos de bona fe, no seran sancionats. La qüestió és, i això com es demostra? Com saps que l'error...
M'agradaria que es definís el concepte bona fe.
Sí, clar.
O sigui, que, clar, que a partir d'aquí és molt, molt ambigu, això. Vull dir que, bueno, va bé, molt bé, bona fe, se li supone, eh? Vull dir que tothom l'hem de tenir, i més els que han treballat o treballen de funcionaris. Però clar, jo més aviat aquí veig que hi ha hagut una pressa per tapar una miqueta també tot el problema de la gent aquesta que estava a l'engaia per rebre una sèrie de subvencions,
sí,
i ara de tornar milers d'euros sense saber ni com, pobra gent, vull dir que clar...
I sense tenir-los.
I sense tenir-los, evidentment, i ara corre corrents, vull, a veure, el mes d'octubre hem d'ultimar això i tal, fa una mica de mala olor, t'he dit que no la veig molt clara. Ara, si serveix perquè el ciutadà estigui més protegit, perquè l'administració funcioni més, cosa que em poso molt en dubte, vale, endavant. Mm.
Les coses fetes de pressa de vegades es fan malament, no?
Com sí, era sí. L'eslògan aquell de l'època de Convergència i Unió? De...
El govern dels millors.
No.
La feina ben feta no té fronteres.
Aquesta.
Us heu remuntat més encara.
Per això encara clar, no som
era Convergència i Unió. I per això. Sí. La feina ben feta no té fronteres, efectivament. De totes maneres, aquesta seria una llei que s'emmiralla o s'inspira en una altra de la regulació que es fa a França. Vull dir que a tots llocs couen faves, eh?
Sí, jo crec que a nivell legislatiu desconec el cas específic de França, però han de tindre en compte com és l'ordenament jurídic de base, no? Quan parles amb juristes t'expliquen que no és tan fàcil traslladar una cosa d'un lloc a un altre perquè la base, que la llei és, no deixa de ser la derivada de la Constitució i d'altres normatives, no? Per tant, no és tan fàcil adaptar bé una llei d'un altre país a un altre estat si la base legislativa és diferent. Per tant, ojo, cuidado també quan copiem coses de fer-ho bé. I si s'ha fet ràpid, desconec, perquè no puc mirar el document, però sempre hi ha aquests marges, no? I després és cert que tenim una llei molt interpretativa, això que dieu de demostrar si hi ha bona fe o no, no és l'única llei que ho contempla i és molt difícil de demostrar. Al final, normalment acaba basant-se en jurisprudència. Quan algú hi ha una sentència pel mig, la jurisprudència és aquella, però acaba sent la interpretació d'un diversos jutges fins que això marca jurisprudència, no? És complicat.
Què volies apuntar, Toni?
No, això mateix, vull dir que veurem com es desenvolupa la llei, com la posen en marxa i a veure quins valors té. És a partir d'aquí que els juristes hauran de saber com aplicar-la, quins temes els són més punyents. Ha d'haver-hi solució per moltes coses que se'ns han escapat i que han produït que aquí se'n vagin una mà de calés que bueno, per bona fe o per mala fe s'han dispersat.
Sempre hi ha fuites.
Sí.
Important això de la cita prèvia que comentaves tu, Toni, al principi, que ja no serà obligatòria, i això es fa pensant en aquells col·lectius més vulnerables, les persones grans, que ja sabem que tenen doncs totes aquestes dificultats a l'hora de treballar en àmbits digitals i que el que necessiten és tenir una persona al davant que els hi expliqui les coses.
Però grans i no tan grans, es parla molt de gent
sí,
gran, però
hòstia,
que t'atenga una persona, tingues l'edat que tingues, és que anar sempre per telèfon o mails o així és un rotllo. Alhora sí que han hagut algunes experiències, eh? Si a Sant Cugat, per exemple, l'Oficina d'Atenció Ciutadana té una franja que sense cita i una que sí que és amb cita, és a dir, buscar de regular tot això perquè com a mínim hi hagi un moment en què pugui ser atès sense cita. El problema és que normalment el que es fa és que les hores que tenen més càrrega són amb cita i les que no són les que pots anar sense cita, no? I per tant, la gent gran sí que es pot beneficiar perquè se pressuposa que està jubilada i té més temps, però altra gent que vulgui ser atès en persona o demana la cita o segurament l'agafarà en horari laboral.
Mm-hmm. Bé, doncs a veure si arriba aquesta eficiència de l'administració, perquè llavors sí que ho celebrarem a bombo i plateret. Parlant d'un altre tema, quan vau veure la notícia d'aquesta proposta de Netanyahu per fer el senyor Trump Premi Nobel de la Pau, quina va ser el vostre pensament o reacció?
Bueno, no, que ells ho fan entre ells. És que no... O sigui, Trump va arribar com el pacificador, no? Va haver un moment que semblava que anava a portar la pau al món. Després hem vist que la seva pau es basava en acords bàsicament extractivistes, és a dir, m'interessa d'Ucraïna les mines, per tant intenta arribar a un acord de pacificar-ho tot i jo quedar més materials i si faig...
En negocis, comerç.
Sí, és bàsicament això, no? Per tant, no és una pau real, és una pau instrumental i per tant no és ni tan sols pau perquè el conflicte queda, potser acaben durant un període més o menys curt de temps la part purament armada, però el conflicte és latent. La pau no es construeix en base a només deixar les armes, sinó que ha d'haver tot un procés de pau que no és senzill, ho hem vist en el cas de Colòmbia. Per tant, vindre de Salvador de la pàtria, a més fer-ho en criteris purament...
Bueno, aquí mateix també ho vam veure, no?
Sí, sí.
Amb el cas del terrorisme d'ETA.
Exacte. Llavors, anar com de salvapàtries, de certa manera, a més en una lògica tan economicista i extractivista com la que té Trump, crec que no té cap sentit. Alhora Netanyahu està tan desacreditat, diguem, a nivell internacional pel crim que està cometent a Gaza, i no només, no? Perquè el sud del Líban, els atacs a Iran, els nous assentaments a Cisjordània, vull dir que crec que està tan desacreditat que és simplement un... Bueno, una nova provocació, no? En tot este context, malauradament. Perquè mentre això vagi en aquesta línia, la desescalada del conflicte és més difícil. I al final haurien de tindre governants que aposten per la desescalada del conflicte, per arribar a consensos i buscar la pau ben entesa, no només l'aturada de la guerra, no? I sembla que estem molt lluny. Estos dies que han tingut el curs estiu de la Unipau, sembla que, bueno, acabes així una mica deprimit del tema, no? Per sort hi ha algunes línies d'esperança en alguns aspectes, però en moltes coses el món està molt tocat.
Mira, recordaré unes paraules de l'Arcadi Oliveres que deia el que no podem perdre mai és l'esperança.
Sí.
I mentre hi hagi gent que tingui esperança, doncs com a mínim es podrà continuar combatent tot això. No sé si t'ha semblat una broma de mal gust, Toni, això.
Sí, bueno, més que una broma, una cosa que...
Una poca soltada.
Sí, una xarrotada, no sé, qualsevol cosa, perquè també era d'esperar a veure qui era el primer tonto que hi ha pel món que li proposava en l'home aquest que fos Premi Nobel. Bueno, ja ha sortit un. Ara, una persona que, des de l'ego, a part d'anar als Estats Units, no sé si pot sortir cap més altre país d'Europa, no, però que no el detinguin, perquè és una persona que està absolutament controlada. Llavors, a partir d'aquí, que entre ell i l'altre sàtrapa, doncs, s'alabin i es donin... Bueno, ara suposo que el Trump també, d'alguna manera, li proposarà per ell pel Premi Nobel. Vull dir, així serà un retorn. Jo recordo també que va haver un cert escàndol fa molts anys amb el Kissinger, que va i un altre, i llavors doncs, bueno, es va acabar donant el Nobel. Bé, la política té aquestes coses, té aquestes giragonses, i bueno, hem d'estar atents que això no es prodigui més, però que és, bueno, és el mateix Obama, quan li van donar el Premi Nobel de la Pau, el tio va quedar parat.
Sí.
I va dir, ostres, què diu vostè?
I a mi per què?
Clar. I feia 4 dies que era president dels Estats Units. Llavors, aleshores, jo crec que està també una miqueta ja cremadet el tema dels Premis Nobel, o tots els de la Pau, i això ja va una miqueta ja... una mica ronso.
És una llàstima, perquè en el seu moment hi havia Premis Nobel en tot el sentit. Quan,
sí, senyor.
Per proximitat a Sant Cugat, l'Adolfo Pérez Esquivel, que té relació amb Arcadi Oliveres i companyia, tenia tot el sentit del món. Un tio que va estar pres, que lluitava contra la dictadura argentina, que de fet el van portar en un vol de la mort i per el prestigi internacional que tenia no el van fer desaparèixer, que bàsicament és tirar-lo al Riu de la Plata, no? I això tenia tot el sentit, però clar, després hem vist premis com aquests que deies d'Obama i companyia que et fan dubtar realment de quin sentit té.
Ai, vinga, continuem el repàs als temes que us proposava. No sé si aquest us agradarà, el tema de la Casa Reial, com ho porteu? Perquè han fet curt, amb el pressupost que tenien.
Pobrets.
Han fet curt, pobret. quin greu que en sap. No sé, jo com que no estic desconnectat del que és la monarquia espanyola, vull dir, soc republicà tota la vida, la meva família, vull dir, és una cosa que me la miro molt de lluny, però que em diverteix quan la veig, en algun programa, allò, dic, hòstia, tu, quina jeta que tenen uns i els altres. Però vull dir que, si no n'han tingut prou, se'ls haurà de pujar, perquè fa una mica de pena.
Vols dir, mira, és la primera vegada des que es publiquen aquests comptes, que això es va començar a fer el 2015, i els anys anteriors havien tingut superàvit, els hi havia quedat un remanent, que suposo que se l'han gastat.
Sí, clar.
També?
Home, la nena aquesta, dalt del barco, es veu que es munta cada farra d'espant. Vull dir que, clar, tot estic a pagar, tard o d'hora.
Sí, és que un adolescent amb molts diners, bueno, post-adolescent ja, no?, perquè és grandeta, però és perillós,
Molt, molt, molt.
Però clar, quan es va començar a publicar també per la llei de transparència tots els comptes de la Casa Reial, si anem a això, si anem a la transparència, per què no s'han explicat els motius d'aquest dèficit? Perquè no s'han explicat,
Bueno, no sé, suposo perquè encara la monarquia en certs àmbits de centrals de Madrid i del govern i és un tema tabú i no, aquí abans de posar-s'hi i que s'expliquin val més no tocar-ho. Suposo que veurà perquè és una mica penós, però és el que passa a Espanya.
També hem de preguntar-nos què és la transparència. Moltes institucions, i no cal anar a la Casa Reial, la transparència és penjar el document i ja t'ho faràs. I això és poc transparent, sobretot quan estem parlant en alguns casos de documents enormes, en PDF, que en alguns casos són escanejats i per tant no pots fer ni un control F per a buscar una... Saps? Vull dir que, clar, és que de vegades complim la llei estrictament, el que posa, no? Publicar els comptes, ja està, fora. I si el que vols és ser transparent realment, i reialment en aquest cas,
mai millor dit,
hauries d'explicar les coses. Però no crec que sigui una cosa exclusiva de la Casa Reial. Que és greu, que a més és el cap d'estat, sí. Que passa en altres llocs, també. Molt en la línia del que deia abans, de quines confiances i desconfiances hem creat, quines lleis creem en conseqüència i com s'apliquen. Perquè si tu fas una llei per a salvar-te de ser transparents, però després una transparència que de facto és inútil, és molt bé, has fet una llei, però no en serveix de res, no?
Sí, sí, és allò de feta la llei, feta la trampa. Sí.
Bueno, sempre queda l'avi, no?, que pot fer una transferència.
Bueno,
no?
L'avi, sí, sí. O un bizum. O un
clar,
bizum.
En un moment ho arregla.
Però ell està fora, del pressupost,
sí,
de la Casa,
sí, sí,
Reial.
Bueno, per això encara millor, no?
Bueno, quan li van reclamar i havia de passar comptes, a última hora es va córrer un tupido velo.
Naturalment.
I ja està. Però de totes maneres, jo no sé si penseu que això pot impactar, o sigui, aquesta situació, aquestes informacions poden impactar en la percepció que té la ciutadania respecte de la monarquia?
No ho sé, o sigui, és que jo crec que els que...
Ens fa gràcia això de tenir...
Clar, republicans ens fa gràcia, i els monàrquics famosos... no crec que deixen de ser monàrquics, perquè ara facin superàvit o no. Saps? Vull dir, jo crec que el fons de la qüestió és més profund que uns números. Que algú pot demanar que hi hagi una millor gestió econòmica sent monàrquic, sí, però no deixarà de ser monàrquic, m'entens? Vull dir que... No sé, no sé si aquesta xifra en si és... Al final, també el paper de cap de l'Estat en una... democràcia imperfecta, però democràcia parlamentària com la que tenim, és molt simbòlic. De fet, acció com a tal, és a dir, no té una capacitat com té un govern o com té un parlament, és una cosa més bé simbòlica. Jo de vegades compare el rei en la bandera, el podríem penjar en un pal i faria la mateixa funció, diguem, no? Perquè té una qüestió de representació. Llavors, clar, com l'altre dia que van vindre així a Badia a fer la visita pels 50 anys de la ciutat, van vindre reis a fer una visita a Badia, no et vas enterar d'això?
No, no, no.
Fa molta
no.
Gràcia, a més.
Sí, sí.
Però ho van fer d'amagat o...?
No, la gent allà, rebel·los i tal, sí, sí. Però clar, això és una qüestió...
El mateix dia de la visita a Montserrat?
Sí, sí, a la tarda.
Ah, val. Imagina't,
Sí, sí, però clar, quin efecte real té això? És una qüestió de simbolisme, que està bé, jo entenc que hi ha uns càrrecs que han de ser... que han de tindre este simbolisme. Com a república, evidentment, opte perquè no siga una cosa que vagi per qüestió sanguínia, diguem, no? Però vaja, no crec que canvie l'equilibri entre republicans i monàrquics una qüestió pressupostària, malauradament.
I tu com ho veus, Toni?
La monarquia té uns hooligans que n'hi ha molts, moltíssims, que sempre l'acceptaran, que a més ja esperen el paper coixer de cada setmana de revistes d'aquest tipus per veure la nena si s'ha enfilat el pal de major del Juan Sebastián del Cano, o l'han trobada en una discoteca amb algun maromo. Vull dir, a partir d'aquí hi ha molta gent que li fa gràcia i diu, home, prefereixo que hi hagi aquesta història que no un president d'una república que sigui un tio soso que possiblement tingui més de 80 anys. Clar, té el seu públic. Aquí a Catalunya jo crec que aquí rebentaria la república si hi hagués un referèndum. Ara, potser una altra part d'Espanya rebentaria la monarquia, perquè vull dir...
Però podríem tenir el debat servit o no? O és un debat que ja no prospera?
Ja fa anys que s'hauria d'haver fet aquest debat. Jo crec que després el Suárez de guanyar les primeres eleccions ja es va dir que a veure si es parlaria, si... I va resultar pues, que res de res. I això, pues, fins que no mori per si sol podrit, doncs serà complicat que amb els dos partits, aquest bipartidisme que hi ha aquí, això el faci caure.
L'única cosa que veig és que si compares en legitimitat, diguem, d'altres monarquies europees, que no en són tantes, estem bastant a la cua, no sé si a la cua del tot, no? Quan mires baròmetres així, i alhora quan veus la distribució territorial, Catalunya, País Basc, evidentment, però hi ha altres llocs on els republicans són majoria, bona part del País Valencià, de fet tot el País Valencià en termes generals, però en funció de municipis també, no? Galícia, fins i tot, depèn de la zona que busques, en molts casos és allà on la monarquia no encaixa en els postulats, no sé si dir-li nacionals o de singularitat territorial en alguns casos, perquè potser no és tant com nacional, no? Però clar, clar, un baròmetre d'opinió no és suficient per a canviar una cosa que és constitucional, diguem, més que clar.
Bé, doncs esperarem els comptes de l'any que ve, a veure si quadren o no quadren. Toni, Jordi, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon estiu i espero retrobar-vos al curs vinent.
Molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestAventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no eres igual, pareces distinto.